I a aquesta hora del matí volem parlar amb l'alcalde de Calonge, en Jordi Soler. Calonge i Sant Antoni. Senyor Soler, bon dia.
Sí, bon dia, bon dia.
Ara, bon dia. Avui comença a treballar el nou govern de la Generalitat. No sé què li demana vostè al nou govern.
Bueno, el primer que li hem de demanar és que abordi amb la tranquil·litat, però també amb l'eficàcia necessària i l'eficiència necessària el retornar a la situació abans de l'entrada en vigor de l'article 155 de la Constitució. Han passat set mesos que pel que fa a les nostres feina de les diferents administracions, doncs els hem patit, hi ha certa paràlisi i a més es palpa a la mateixa població. Per tant, el primer repte que tindran és tornar a engegar la màquina i, evidentment, a partir d'aquí anar ja de cara a pressupostos i tirar endavant el país.
En què es nota aquesta paràlisi que deia en l'administració? En què ho noten vostès en el dia a dia?
Bueno, nosaltres com a ajuntaments no ho hem notat d'una manera molt notable, sí, quan tenim relacions amb diferents departaments del que és la Generalitat. Es nota paràlisi, es nota molta lentitud, es nota que certes matèries que eren rutinàries o certes matèries que ja venien amb certa automaticitat, doncs s'han parat. Hi ha una tardança general en fer els tràmits. Necessàriament molts d'ells han d'estar aprovats per l'administració de l'Estat central, i això ha fet que ralenteixi molt el dia a dia que teníem nosaltres amb el que eren els diferents departaments de la Generalitat de Catalunya. En quant a l'administració local estricta, diríem que ha seguit més o menys les mateixes pautes que el passat, i per tant aquí sí que no s'ha notat.
Senyor Soler, li volíem preguntar, Calonge tindrà, i això es va decidir a l'anterior ple, al darrer ple, Calonge i Sant Antoni tindrà una plaça amb el nom del referèndum de l'1 d'octubre, ho ha decidit el ple del municipi després d'una moció presentada per Esquerra Republicana. Aquest espai és la zona que hi ha davant del pavelló d'esports. Per què s'ha escollit aquesta zona?
Bé, la moció va ser presentada per Esquerra, però va ser aprovada per unanimitat de tot el ple. Uh-huh. I per tant nosaltres també la fem nostra, com no podia ser d'altra manera. S'ha escollit aquesta zona, de fet ho vaig anunciar-ho jo en el mateix ple, perquè allà va ser on la gent de Calonge va anar a votar. La gent de Sant Antoni va anar a la Germandat Mundet, que ja té nom al carrer, tant pel passeig com pel carrer Girona, i el, pel que fa referència a aquest espai, era un espai annex a les escoles, que fa la zona d'aparcament del pavelló, que no tenia un nom concret, però a part d'això, com que és el lloc on van anar a votar més de 3.000 persones, pensem que és el lloc ideal i el més adient per posar-li aquest nom.
Quan començarà, o quan serà efectiu aquest nom?
Bé, malgrat que ja ho vaig anunciar jo en aquest ple, hi haurà una proposta formal, perquè el canvi de vialer té uns tràmits administratius, hi haurà una proposta formal al proper ple del mes de juliol.
Senyor alcalde, Calonge i Sant Antoni, concretament Sant Antoni, també ha aparegut a les notícies darrerament perquè Lloret i Tossa suposen a que es traslladi sorra de la seva platja a Sant Antoni. Quin problema té la sorra o les platges de Sant Antoni ara mateix?
Bueno, Sant Antoni i algunes zones de Torre Valentina, com bé segur, s'obreixen quan hi ha temporals, i aquest any ha sigut un any de, com a mínim diu, tres de molt, molt forts, una retirada de sorra que no se solucionarà fins precisament quan hi hagi aquesta aportació de sorra i la construcció del nou espigó que ha de permetre retirar aquesta sorra aquí a Sant Antoni i no anar cap al port de Palamós. Mm-hmm. Per tant, el problema és aquest temporal de llevant fort que hi ha, perdem molta sorra, i el projecte que en aquests moments s'està ja redactant i que ha estat adjudicat preveu l'aportació d'uns 500.000 metres cúbics de sorra per regenerar aquestes platges, que és competència de l'Estat espanyol. Ells són qui estan fent el projecte en aquests moments i són també qui hauran d'afrontar l'obra civil i, a més, l'aportació d'aquesta sorra. Nosaltres, en el lloc on la treguin, és una qüestió eminentment tècnica, no hi tenim cap competència, per tant, no hi tenim res a dir.
Si pot fer, ja ens ho deia, però es pot fer alguna cosa més a llarg termini per evitar aquesta pèrdua de sorra, no?
Sí, és la construcció d'aquests espigons amb aquest projecte que ja està definit, per dir-ho d'alguna manera, i ara en aquest moment s'està fent el projecte ja executiu per tal de poder licitar l'obra. El subdelegat del govern, el senyor Sánchez Bustamante, amb la presentació d'aquesta adjudicació del projecte, va concloure que aproximadament el mes d'octubre-novembre podíem tenir ja per exposició pública, i l'any 2019-2020 ja realitzar aquesta obra.
Senyor Soler, ja que parlem de platges, com ha començat la temporada turística? Quines xifres d'ocupació tenim?
Bueno, és molt, molt aviat per tenir xifres d'ocupació. De fet, la temporada de platges, la gent ja està disfrutant de les nostres platges, però no la tenim oficialment oberta encara. La intuïció i el que es diuen, i també les demandes que hem hagut d'atendre o que s'han produït a l'oficina de turisme, fan pensar que serà una temporada molt similar a dels anys anteriors. És a dir, si el temps respecta sobretot la part final d'estiu, els mesos de setembre, octubre, inclús en novembre, augurem que serà una bona temporada.
Cada vegada les temporades d'estiu s'allarguen una mica més, no?
Sí, certament. El clima, no sé si és el canvi de clima o que estem patint tots en general, o què, però sembla que els mesos d'octubre, novembre, que generalment eren mesos molt, molt plujosos i grisos, si m'ho permet dir-ho així, són mesos que els últims 7-8 anys han tingut un clima fantàstic i, de fet, pels voltants de Nadal encara la gent menja a les terrasses dels restaurants de Sant Antoni. Per tant, no entenem que aquest any ha de ser una situació similar i, per tant, si és així, la temporada crec que serà bona.
I què en pensa de les plantades de creus a les platges?
Bé, miri, és una actitud reivindicativa, però a mi personalment jo crec que això no em sembla massa bé. Jo el respecto molt, la manera de pensar meva és prou coneguda, però entenc que les platges és un lloc eminentment turístic i per tant, hem de respectar precisament a la gent que vol aprofitar-los pel fi que tenen. Hi ha moltes altres maneres de reivindicar els drets, la llibertat d'expressió, la llibertat dels presos polítics, i si m'ho permet, jo crec que no és el... Ja sé que això políticament no sonarà correcte, però jo crec que és una manera no correcta de fer-ho.
No, home, el titular que ens deixa aquí és bastant important, sí, perquè són pocs els ajuntaments o els alcaldes independentistes que s'hagin situat en contra o hagin criticat aquesta plantada de creus.
Hi ha moltes maneres constructives i educatives de reivindicar aquestes situacions tan injustes, i per tant jo crec que la platja no és en aquests moments una zona com per fer aquestes plantades de creus, que de cara al turisme penso que fan més mal que bé.
Aquesta setmana passada s'ha presentat el nou festival, el Kulturfest, que diguem substitueix el buit que deixa el festival Interludi. Ara en parlarem del nou Kulturfest, però què ha passat perquè s'acabi aquest festival Interludi després de 50 anys?
Bé, el que es coneix com Interludi no era el 50 anys és els festivals de música de Calonge. L'any passat va ser el 50 aniversari, i els últims anys, crec que són els últims 7 anys, un grup de joves va agafar les rendes del Festival de Música amb el projecte que ells anomenaven Interludi. Interludi és un interval, un pas, que ells consideren que ja l'han fet, i per tant deixen pas a altra gent o altres juntes que puguin venir. La feina que han fet ha sigut realment extraordinària, li van donar un canvi d'imatge molt i molt positiu. L'any passat van fer el 50 aniversari francament molt lluït i per tant jo valoro molt positivament i els agraeixo molt la feina que han fet.
I el Kulturfest pren el relleu d'aquest interludi?
No, Kulturfest és un altre tipus de festival. Es fa en el monestir de Santa Maria del Collet. Els festivals de música es feien majoritàriament a la plaça d'Armes del Castell.
Per tant, aquests festivals de música ja no es tornen a fer, ja s'acaben amb l'interludi.
Sí, sí, ha de continuar el festival. No se sap la programació encara, però el Kulturfest és un altre tipus de festival completament diferent. Uh-huh. Va adreçat més a famílies, hi ha espai per jocs infantils, tallers infantils, hi ha espai per música, hi ha espai per literatura, hi ha espai per, en fi, tota una sèrie d'activitats molt diferents amb el que fa, amb el que feia referència a l'interludi o als festivals de música.
Si no m'equivoco, la programació d'aquest festival encara no s'ha fet pública.
No s'ha fet pública, de fet la Junta no s'ha definit encara i esperarem uns dies, i si no ho fan l'Ajuntament prendrà mans en l'afer i programaríem nosaltres.
Com? Disculpi, és a dir, hi ha una Junta que... Quin problema hi ha amb la Junta?
No hi ha cap problema. En aquests moments, estem al mes de juny, no tenim encara la programació, els requerirem perquè ho facin, i l'Ajuntament el que no pot fer és que no hi hagi festival de música. Per tant, si ells no ho poden fer, l'Ajuntament programarà.
És a dir,
el que sí podem assegurar és que també hi haurà festival de música.
Val. Sobre el Kulturfest, quina participació hi té l'Ajuntament?
El Kulturfest, la participació de l'Ajuntament és tan sols cedir la finca, cedir l'espai. Considerem que això de cara a la promoció del municipi és prou important, i donar el suport, diguem-ne, moral, per dir-ho d'aquesta manera, que creiem que mereixerà un projecte que en aquests moments serà el primer any, per tant segur que tindrà algunes llacunes, però que augurem també que tindrà un futur important.
Disculpi, que em diuen des de la redacció que li insisteixi que ens aclareixi això, és a dir, quan vostè parlava que l'Ajuntament hauria de fer la programació que es requeriria a la Junta, parlava dels festivals de música de Calonge, eh?
Sí, exactament.
D'acord. En un altre aspecte, l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni renovarà el conveni de col·laboració amb el Laboratori d'Arqueologia i Prehistòria de la Universitat de Girona. Es garantirà d'aquesta manera 4 anys més de campanyes arqueològiques al jaciment del Collet de Sant Antoni. Què s'hi fa i per què és important?
Bé, el Collet, la part que s'està excavant ara, és la vila romana, la vila del patrici romà. Sabeu que es van trobar una fàbrica d'àmfores a la part baixa del Collet, una fàbrica intacta. És l'única fàbrica que s'ha trobat a aquestes zones d'aquí, del Mediterrani occidental, i dalt, el que és l'esplanada del monestir, s'hi va trobar la vila romana del patrici. Aquesta vila és una vila, de fet són dues viles sobreposades, una de l'any 1 després de Crist i l'altra de l'any 2, i el que es fa amb la Universitat de Girona és precisament excavar, catalogar, buscar, conservar totes les troballes que s'han trobat allà, per tal de poder, en el seu moment, en el futur, quan es pugui musealitzar el Collet, doncs poder-ho exhibir allà mateix. És un jaciment molt important. Ha merescut la publicació d'un llibre per la Universitat d'Oxford, i per tant el que fem nosaltres és contribuir precisament a la seva ajuda a l'hora de l'excavació i també a la seva difusió futura. Uh-huh. Precisament en aquest aspecte, el dia 8, que és divendres vinent, presentem un còmic sobre la història del Collet d'aquí de Sant Antoni. Òbviament esteu tots convidats a la sala Mundet als quarts de vuit del vespre, presentarem aquest còmic perquè entenem també que és una manera més didàctica per tal de que els nostres escolars puguin estudiar la història i saber apreciar també el patrimoni local.
I divulgar-lo, eh?
I divulgar-lo, sí, senyor.
Dèiem, una última notícia que volem comentar amb vostè sobre el que fa referència a Calonge, que és que ho hem sabut aquesta darrera setmana, Calonge haurà d'indemnitzar amb 1,6 milions d'euros el promotor de 8 cases que es van enderrocar, però diguem que aquestes cases tenien llicència, però es va obligar al seu enderrocament. Això estem parlant del 2003, per tant, vostè no era a l'alcaldia, encara faltava molt de temps perquè hi fos, però clar, com s'explica que amb diners de tots els calongins s'hagin de pagar aquest 1,6 milions d'euros per uns enderrocaments que no s'haurien d'haver fet?
Bé, es tracta d'una llicència donada a l'abril de 2003. Nosaltres vam entrar el mes de juny de 2003 i és una llicència mal donada en el seu moment, així es va apreciar del jutjat, i per tant el que es va fer des de Calonge és intentar arribar a un acord amb els promotors d'aquest edifici que va haver de ser enderrocat per sentència judicial, i l'acord que vam arribar, ells demanaven a la vora 2.300.000, és aquest 1.600.000, que és el que ja s'ha satisfet. Sí. Els hi recordo que quan nosaltres vam entrar, entre el juny de 2003 i aproximadament l'abril de 2004, van rebre 5 ordres d'enderroc de 5 edificis. També per llicències mal donades en el seu temps. Algunes d'elles estem repetint contra qui els va donar, però i altres els hem pogut solucionar. De totes maneres, el que sí li haig de fer referència és que durant aquest temps hem lluitat molt perquè precisament el que ha succeït ara al final afecti el més possible a l'economia del nostre municipi. És evident que la falta de perícia o la imprudència, per dir-ho d'una manera simpàtica, a l'hora de donar llicències, doncs, bueno, no va tenir la cura necessària, deixem-ho així, i el fet és que els veïns de Calonge i Sant Antoni de moment hem hagut de satisfer el cost de la indemnització per responsabilitat patrimonial d'aquesta llicència, i afortunadament altres els hem pogut salvar.
Diu de moment, perquè es preveu lluitar judicialment, o això ja s'ha acabat aquí?
No, nosaltres tenim l'obligació, la llei ens marca l'obligació, no és una qüestió, no és un poder, sinó és un deure, ens marca l'obligació de repetir contra els responsables. En els moments ja hi ha un procediment en marxa per a uns edificis de segona línia de Torre Valentina, i evidentment aquest que vam satisfer el dijous passat, aquesta indemnització, doncs també serà objecte de repetició contra els responsables, que en aquests moments estem intentant esbrinar qui són per poder dirigir directament la demanda contra ells.
Per la gent que ens estigui escoltant, què vol dir exactament repetició?
Repetició és senzillament quan es dona una, parlo concretament d'aquest cas, no? Al donar una llicència de forma incorrecta, els funcionaris responsables, els polítics responsables han d'haver examinat abans, tenen el deure d'examinar les possibilitats de donar la llicència o no. En aquest cas les llicències van ser mal donades per part del jutge. S'ha considerat que hi va haver una actitud absolutament incorrecta a l'hora de donar-se, no només tècnicament, sinó també en quant a certs estudis de detall que hi va haver anteriorment. I, per tant, el que fem nosaltres és pagar la indemnització en aquests moments i repetir, és a dir, reclamar després aquest cost en els presumptes, en aquest moment, responsables de la concessió de la llicència.
I de quants casos com aquest tenim a Calonge i Sant Antoni?
En aquests moments hi ha dos.
D'acord. D'acord. Acabem parlant del partit, del seu partit, del PDeCAT i Junts per Catalunya. Això ho haurem de parlar, i de les eleccions municipals. L'endemà de les eleccions del 21 de desembre, vostè va dir que les estructures del PDeCAT s'haurien d'adaptar a la victòria de Junts per Catalunya. Dèiem, sembla que li han fet cas, perquè ja s'ha anunciat que a les municipals de l'any vinent la marca serà Junts per Catalunya.
Bé, en el Consell Nacional de dissabte passat sembla ser que va sortir aquesta proposta, que va ser àmpliament acceptada, i per tant és la postura que jo he defensat i que crec que honestament és la que hauríem de seguir tirant endavant a partir d'ara. Evidentment els directius del partit ja ens diran com ho pensen fer, però jo crec sincerament, i a més la gent de Carles i Sant Antoni està absolutament convençuda, que aquest és el camí.
Donem per fet que vostè es torna a presentar.
No el doni per fet, perquè jo normalment 6-7 mesos abans és quan ho dic, sempre ho he fet així, aquesta vegada no serà una excepció, i li asseguro que ho estic meditant d'una manera molt, molt seriosa. No perquè no m'agradi, no perquè no hi estigui content, no perquè no falti il·lusió per continuar, ni em cregui preparat i amb forces per continuar, sinó que hi ha altres circumstàncies de vegades a la vida que fan plantejar les coses, i m'agafo aquests mesos d'impàs per intentar trobar aquest camí.
Estem parlant de factors personals, eh?
Sí, estem parlant de temes personals i laborals de la meva professió.
Uh-huh. Per cert, vostè té por d'una inhabilitació abans de les eleccions?
Miri, això estem tots aquí, 713 alcaldes, i estem amenaçats amb aquest aspecte. Jo el que li puc dir és que estic molt, molt orgullós del que jo vaig fer en el seu moment. Crec que vaig fer, jo i els meus companys van fer el que ens demanava aquest 2,5 milions aproximadament de persones que van anar a votar, i amb un dret democràtic com és el d'unes eleccions, i a més el poder manifestar la teva opinió mitjançant el vot, crec que tots hem d'entendre que és la millor solució. Por no, si al final decideixen inhabilitar els alcaldes, jo crec que el mal i les pedres se'ls estan tirant ells en el seu poble.
Alcalde, moltíssimes gràcies per ser avui al Supermatí. Hem parlat amb en Jordi Soler, alcalde de Calonge i Sant Antoni. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I que tingui molt bon dia.
Igualment per tots.
Recupera aquesta entrevista.
Disculpi, que li triàvem l'indicatiu a sobre. Què deia?
No, senzillament desitjava que diguéssim molt bon dia a vosaltres i tots els vostres oients, i com sempre a la vostra disposició.
Moltes gràcies.